Són les 11 i 18, les 18 i 18 a la remissió amb motiu de l'homenatge a la República d'aquest 2026 i dins els actes organitzats per la Comissió de Festes de Santa Maria. Formentera acull demà divendres 10 d'abril a la Biblioteca Maria Villangómez la presentació del llibre Contra Franco i la Falange, les resistències clandestines de les Balears 1939-1948. L'obra, a més, ha estat recentment guardonada amb el Premi Crítica Serra d'Or d'Humanitats i és de l'historiador David Ginard Farón, també professor d'Història Contemporània i especialista en el període franquista. Avui tenim l'honor de parlar amb aquest autor i professional, David Ginard Farón. Bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia i l'honor és meu.
Enhorabona per aquest premi.
Moltes gràcies.
S'ho esperava o no?
No, en absolut. Perquè a més no és d'aquests premis que un se presenta, sinó que és un premi que el jurat, a partir de tots els llibres que s'han fet en llengua catalana, en aquest cas d'Humanitats, al llarg del 2025, proposa un i quan me va arribar la notícia pues me va generar una gran sorpresa, sí.
Doncs més genuí i més merescut encara aquest premi. Enhorabona, un altre cop. A veure, per parlar sobre el tema, no?, d'aquest llibre, voldria començar preguntant-li... no sé si hi va al fons, no?, en aquest llibre d'això, però tenia el franquisme a les Illes Balears alguna particularitat, especialment a les Pitiuses?
Bueno, jo crec que segueix les regles generals, no?, del que és les Illes Balears dins el franquisme, del que és un territori que va formar part majoritàriament, excepte Menorca, de la part dels vencedors, però hi havia un poc, de vegades, la idea transmesa per algunes obres de l'època de que les Balears, en certa manera, s'havien vist beneficiades per aquest arrenglerament al costat dels vencedors, però la realitat és que quan un analitza la situació en els anys 40 veu que no va ser exactament així. Per exemple, en l'àmbit socioeconòmic, que va ser duríssim en aquella postguerra. Després és evident que a partir dels anys 60, amb el turisme, la situació canvia completament.
Molt bé, doncs sí, conseqüències dures pels habitants de tot el país, no? Com va sorgir i com van resistir moviments d'oposició franquista a les nostres illes?
Sí, bueno, això és realment un fet que fa unes dècades era ignorat i que actualment que és així, que és que ja des de la primeríssima postguerra, és a dir, des del 39, 40, 41, hi ha algunes manifestacions de resistència, per exemple, en forma de difusió de rumors, de gloses, d'alguna protesta més o manco espontània en forma motiva a les zones rurals, però també en aquests primers anys, m'estic referint a l'any 39, 40, 41, 42, tenim pintades, tenim organització presos que estan a les presons, i després ja és a partir de l'any 43 i fins a l'any 48, quan hi ha l'aspecte, diguem-ne, central d'aquesta resistència, que és el que aborda sobretot el meu llibre, la major part dels capítols, que és com se van organitzant els diversos partits polítics i sindicats. Alguns ja existien a l'època republicana, també hi ha alguna formació nova, hi ha organismes unitaris i tot això, si vols després ja te dono més detalls, fins que l'any 48 se produeix la caiguda, i això ja és un punt i final pràcticament d'aquesta etapa de la resistència.
Molt bé. Quines eren, diguem, doncs aquests grups? Quins eren els principals, els que van tenir doncs més protagonisme?
Sí, bueno, la formació més important és el Partit Comunista. Això és una sorpresa en el sentit de que històricament el Partit Comunista a les Balears havia tingut una presència molt minúscula, molt inferior en els socialistes i en els anarquistes i en els republicans, però com passa a altres indrets de l'Estat, els comunistes, són els que tenen unes condicions millors per afrontar la clandestinitat i, per tant, se van organitzant, se van articulant, tenen presència a totes les illes, tenen una relació més amb el que és l'Organització General del PC a través del Comitè Regional de València, dins el qual hi estan integrats, per tant, aquesta és la força principal, però atenció, les altres també hi són. És a dir, també s'organitza el PSOE, la UGT, la CNT, diversos partits republicans, el POUM, Partit Obrer d'Unificació Marxista, i també crec que és important assenyalar l'aparició d'alguna formació nova, com és una organització d'antics militars i carabiners de la República, que tenia el nom d'AFARE, Agrupació Fuerzas Armadas República Espanyola, que existia a altres índexs, però també a les Illes Balears, i llavors uns organismes unitaris de totes aquestes formacions, primer en la denominació d'Unió Nacional i després en la d'Aliança Nacional de Forces Democràtiques, que compta amb un comitè de les Balears.
D'altra banda, aquests grups, no? Grups, i no només grups organitzats, sinó també persones individuals que fins i tot molts ni tan sols tenien relacions, no? Amb aquests grups de resistència. Com va ser la repressió, no? Cap a aquests grups, la persecució?
Sí, efectivament, és a dir, el franquisme des del començament organitza tot un aparell repressiu amb unes lleis específiques, com la llei de seguretat de l'Estat, duríssima per combatre totes aquestes organitzacions clandestines i, com bé has dit, les persones que també a nivell individual exerceixen petites accions de dissentiment, i el resultat és que tenim registrades a les Balears com una quinzena de batudes en castellà d'activistes antifranquistes. Des de l'any 41, l'any 45, per exemple, n'hi ha unes quantes molt importants, però sobretot la principal és la de 1948, la de la primavera de l'any 1948, que implica que a Palma hi cauen 80 militants antifranquistes que després passen a la presó de Palma, estan durant mesos a la presó la gran majoria, i després finalment hi haurà un, Joan Albertí Moll, el màxim responsable del Partit Comunista de la Clandestinitat, que finalment serà condemnat a 14 anys de presó l'any 1956. Però, a part d'aquest cas concret, hi ha altres persones, per radades anteriors, que són condemnades a presó, bueno, i també, evidentment, torturades, perseguides de diverses maneres, i hi haurà persones que fins al decenni dels 60 no surten en llibertat a causa de la seva activitat clandestina.
Hi ha dades, té dades en aquest llibre? Ha aconseguit de recollir dades de totes les illes per individual? No sé, quines han estat, no, les seves fonts i quines troballes li han sorprès en aquest procés d'investigació?
Bueno, les fonts han estat molt àmplies perquè jo és que vaig començar a estudiar aquest tema a final dels anys 80.
Wow.
A través d'entrevistes, en aquell moment encara quedava molta de gent, no? Era un moment en què no sabia absolutament res de que hi hagués hagut clandestinitat en els 40, se pensava que a les Balears la clandestinitat era una cosa ja dels darrers anys abans de morir Franco, i per tant una part van ser les fonts orals que evidentment ja estan desaparegudes, és a dir, vaig poder entrevistar dotzenes de persones que havien participat en aquests grups. Això ha estat una font. Després la premsa clandestina, també, que vaig poder recollir alguns números, tant d'aquí com d'àmbit de l'Estat, i després les fonts arxivístiques, a part de les fonts dels arxius, per exemple, el Partit Comunista, també vaig poder trobar, han estat molt importants les fonts judicials i les fonts de la presó. És a dir, tota una sèrie de consells de guerra, els sumaris dels consells de guerra m'han resultat decisius perquè implicaven detencions, implicaven interrogatoris, implicaven que se'ls incautava material en els detenguts, i clar, tot això ha estat una documentació importantíssima.
Hi ha informació en aquest llibre o alguna menció al nostre camp de concentració, a l'escampament?
Sí, efectivament. És a dir, el llibre sobre el conjunt de les Illes Balears, parla, per tant, de totes les Illes Balears, parla també d'Eivissa, parla també de Formentera, i de Formentera, efectivament, una dada essencial, que hi dedico un capítol, és l'existència dins la colònia penitenciària de Formentera d'activitats clandestines. És a dir, a part d'explicar una mica, fer una actualització de la informació sobre aquest campament, com sabem, doncs va tenir centenars de presos, molts d'ells vinguts de la península amb unes condicions, sobretot d'alimentació, terribles, Jo, sobretot, destac la capacitat dels presos per organitzar-se, com els comunistes, els anarquistes o socialistes tenien una espècie de comitè dins aquest, dins aquesta presó a través de la qual els hi arribava informació de fora, organitzaven comunes per ajudar els presos, fins i tot van intentar organitzar alguna fugida, etc. Com també fins i tot hi ha informes de la Guàrdia Civil que parlen de que els presos estaven en contacte amb el govern britànic i s'havien oferit en Churchill perquè si els venia a recollir, si els venia a salvar, s'unirien a l'exèrcit britànic. En fi, que són circumstàncies, per cert, que són decisives a l'hora de que finalment el camp se tanqui. La colònia se tanca el 43, en part perquè hi ha informes oficials que parlen d'un possible desembarcament aliat a Formentera, i això és un dels factors que finalment condueix juntament amb d'altres a que aquest camp quedi clausurat.
I això ho ha pogut recollir doncs, en aquestes fonts diguem arxivístiques judicials militars?
Sí, sí, efectivament. Aquesta cosa en concret a través dels arxius militars, no, que fan referència a aquests informes, i després tota la part, diguem-ne, de com estaven organitzats clandestinament els presos, doncs això va ser el que t'he dit abans, i les entrevistes que vaig fer a final dels 80, començaments dels 90, amb persones que hi havien estat, diverses tendències, i que me varen anar explicant una mica que aquesta organització, modesta, però organització que tenien, que en molts de casos l'organització a la colònia penitenciària Formentera va ser l'origen de la posterior organització ja en el carrer a Mallorca, a partir de l'any 43, és a dir, són els primers contactes que després, una vegada que han sortit, perquè Formentera era una presó molt important i molts de dirigents importants de comunistes socialistes de les Balears hi eren, a partir d'aquests primers contactes a Formentera, després s'organitza, per exemple, el Partit Comunista a Mallorca o el Partit Socialista.
Déu-n'hi-do, doncs una informació, diguem, molt interessant sobre la nostra illa i sobre aquests moviments de resistència que és veritat que són desconeguts, no? No sé si és que s'han silenciat o si és que, clar, parlar-ne sempre ha estat doncs, una cosa difícil fa fins poc temps.
Clar, bueno, i a més hi ha hagut circumstàncies molt específiques de les Balears, com és aquesta caiguda del 48 que t'he comentat abans. Se va produir una mica per tot arreu en aquella època caigudes, però en el cas de les Balears va ser una ruptura pràcticament definitiva. És a dir, quan se torna a organitzar la clandestinitat, és ja avançats els anys 60, abans hi ha algunes cosetes, però que no arriben a quallar, i diguem-ne que la gent que s'organitza a final dels 60 i en els 70, la immensa majoria desconeixien que hi havia hagut aquests grups en els anys 40, perquè a més hi havia hagut totes les transformacions econòmiques i socials, la base d'alguns grups a la darrera clandestinitat era més gent que havia arribat de la península, que per tant no tenia referents anteriors. I clar, jo quan l'any 89 vaig començar a entrevistar, a trobar gent que havia participat en aquests grups dels anys 40, va ser una sorpresa absoluta, i ells mateixos estaven molt contents i se queixaven, perquè se queixaven de que els que els havien seguit, els que havien participat en la clandestinitat ja en el final, quan era dura, però no tant com quan havien estat ells, pues com que se queixaven de que com que no els havien tingut en compte o de que desconeixien l'activitat que havien tingut ells, però clar, lògic és que no ho sabien.
Clar. D'altra banda, en el cas concret de Formentera o d'Eivissa, no sé si també de Mallorca, pot ser, inclús de Menorca, el tema de oposar-se, no, al règim, no sé si era especialment complicat pel tema de que tots es coneixen, no? Ja es tenen referències els uns als altres, no sé.
Sí, home, clar, és a dir, hem de pensar que estem parlant d'una època en la qual el control de la població adulta per part del franquisme, la dècada dels 40, era molt massiu, és a dir, pràcticament tenien fitxada a tota la població adulta. Per tant, aquells que havien militat a partits republicans i d'esquerres durant la República estaven fitxadíssims, aquells que havien estat empresonats i estaven en llibertat vigilada estaven fitxadíssims. Molta de gent, perquè les penes de presó que han acabat la guerra són duríssimes, moltíssimes són de 30 anys, però en els primers 40 hi ha reduccions de condemnes, però amb condició de que aquelles persones han d'estar sotmeses a les juntes de llibertat vigilada. Clar, què passava? que si una persona que està condemnada a 30 anys, l'any 39, l'any 40 o 42, se'l posen en llibertat, però té una caiguda doncs, perquè se li han trobat pamflets clandestins a casa seva o perquè ha participat a una reunió clandestina o perquè estava escoltant una ràdio, la ràdio Piranaica, una ràdio clandestina que s'emetia a l'exterior, això podia ser duríssim per ell, perquè podia provocar que se li anul·lés els beneficis que se li havien concedit per atenuar la condemna prèvia. Per tant, clar, tot això efectivament era un factor decisiu de control que fa particularment heroica el compromís que va tenir aquesta gent.
Miri, justament avui s'ha publicat el butlletí oficial de l'Estat la derogació de la llei de la memòria democràtica de les Illes Balears. No sé, com ho valora?
Això ho valoro molt negativament. És a dir, penso que és una circumstància certament estranya, és insòlid dins un context europeu que una llei d'aquest tipus sigui derogada. Això no ha passat enlloc. És a dir, a tots els països que varen sortir del feixisme després de la Segona Guerra Mundial, hi va haver consensos molt amples que anaven des de la dreta de tradició democristiana fins a les formacions de la tradició comunista per dur a terme unes polítiques de memòria democràtica antifeixista. I sempre s'han duit a terme, i a països com França i Alemanya, tots els governs han practicat polítiques de memòria. Te'n vas a França i a qualsevol ciutat hi ha un museu de la resistència. I això és independent de si governa un partit més a la dreta o un partit més a l'esquerra. Cada un pot mantenir les seves polítiques en matèria de memòria, però tots se'n duen a terme. Per tant, jo penso que és una pena que aquí no hi hagi aquest gran consens democràtic antifeixista que hi ha a altres llocs d'Europa.
Aprofitant que estic parlant doncs, amb un historiador i, a més, expert no?, en aquest període històric, fa temps ja, vaig escoltar una entrevista a una hispanista que es diu Inger Enquist. No sé si la coneix. Ha escrit un llibre polèmic sobre la Segona República, segons el seu, la seva opinió, no? Un llibre lliure de tòpics i sectarisme. Defensa no? que la República és un període gairebé mitificat, demonitzat per altres, i que va portar grans problemes, que va ser un naufragi que es va emportar les il·lusions d'Espanya, que va acabar en desastre la República. Està sobredimensionada les bondats de la República?
A veure, qualsevol qüestió històrica té tots els matisos que un pugui incorporar. I estic absolutament d'acord que la República, indubtablement, té llums i també té ombres. Això ningú ho nega. És a dir, però clar, és que ens trobam davant d'una proposta, d'un tipus de règim polític, d'una iniciativa que era molt difícil de dur a terme en aquell moment a l'Espanya d'aquell temps, és a dir, en un país que estava sotmès a tota una sèrie de problemes de tipus social, econòmic, cultural, religiós, territorial, implantar en un moment en què la democràcia liberal estava en procés de retrocés a tota Europa, un règim democràtic liberal avançat, amb reformes de gran importància, de gran incidència en matèria educativa, en matèria agrària, en matèria social, i amb una oposició molt forta per part d'unes determinades èlits i amb grups polaritzats, doncs era molt complicat, no?
Sí.
Clar, que això finalment derivés en una guerra civil no és culpa de la República, indubtablement, que els governs republicans cometessin errors. És culpa, en definitiva, que hi va haver un cop d'estat contra aquest govern democràtic de la República. Ja dic, això sense necessitat de mitificar la República, que evidentment va tenir, com és lògic, les seves errades, com també la va tenir la Tercera República Francesa, i això o fa que la Tercera República Francesa fos la culpable del règim de Petain, o com la va tenir també la República de Weimar, i això no vol dir que la República de Weimar fos la culpable de que Hitler arribés al poder.
La República era una democràcia?
Hombre, evidentment, és a dir, és que això no té, no crec que ningú mínimament seriós ho posi en dubte. Hi havia la Constitució del 31, que és la Constitució més democràtica que hi havia hagut fins en aquell moment, en llibertats àmplies, sufragi universal masculí i femení, elecció del cap d'estat, elecció del poder legislatiu en conjunt, poder judici, en fi, indubtablement la república era democràtica. Hi va haver canvis de govern al llarg de la república perquè hi va haver eleccions i el partit que governava les va perdre. Jo crec que això és l'argument definitiu, no crec que ningú pugui posar en dubte que la república era democràtica, és clar que ho era.
D'altra banda, justament aquesta presentació, no, del llibre que es fa en el marc de l'aniversari de la república, què espera, no, del públic formentarer, de l'acollida d'aquesta obra que a més ha estat guardonada amb aquest Premi Serra d'Or?
Pues jo sempre espero molt de Formentera, perquè totes les experiències que he tingut de presentacions de llibres o de conferències o del que sigui a Formentera sempre ha estat molt, molt positiva, perquè sempre trob, no sé, pues una gran atenció, però sobretot també una gran capacitat pel debat. És a dir, que normalment, a part d'explicar jo el que hagi d'explicar, en aquest cas pues, els grans trets de lo que ha estat la meva recerca, pues, jo espero que després hi hagi un diàleg constructiu, no? I poder parlar entre tots, perquè molt sovint em trobo amb això de que entre les persones assistents n'hi ha moltes que tenen coneixements del tema, bé perquè ho han estudiat, bé perquè tenen memòria familiar, i això fa que al final aquest tipus d'actes normalment generin un intercanvi que jo crec que és molt beneficiós per tothom. Per tant, seria una gran alegria que aquesta vegada fos així, i estic segur que ho serà també, i que tots ho passarem molt bé, espera.
Doncs des d'aquí animem a tots els formenterers, formentereres i visitants també, per què no, assistir a la presentació demà divendres a la Biblioteca Maria Villangómez a les 19:30, a la presentació d'aquest llibre que es diu Contra Franco i la Falange, les resistències clandestines a les Balears, que a més parla d'un cas concretíssim de la nostra illa, de la mà de David Ginard Farón, professor d'Història Contemporània, especialista en el període franquista i, a més, ara guanyador d'aquest Premi Serra d'Or. Enhorabona i moltíssimes gràcies per venir a Formentera.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.